Què tornarà? Ho tenim.
Bé, fantàsticament.
Bueno, avui... Espera't, com que no em permet... No, aquesta última hora és la més secreta de tot. Perquè
per
no sé
què
t'ha portat el Beltran, no sé el que porta el Mirko, avui
doncs
sé el que porta l'Arnau Tordera, però no m'ho deixa dir, perquè avui l'Arnau ha decidit descobrir el secret de l'èxit d'una... Com ho vas penjar al Twitter? Que jo vaig pensar que no era aquesta que avui portes. Tu vas penjar al Twitter una cosa amb trampa.
Sí, exactament, exactament. Hi havia una intencionalitat darrere del meu tuit.
Intencionalitat amb mala llet.
Bé, a veure, tampoc ens passem, diguéssim. Era una cosa lúdica i amable, no? Sí. Simplement el que vaig deixar clar era que era una peça construïda sobretot a partir de la veu humana i la percussió. I en efecte n'hi ha bastantes, diguéssim, de peces que estan construïdes sobre aquests dos principis exclusivament i probablement la més famosa, entre cometes, pel públic general. És... No és aquesta, és We Will Rock You de Queen.
Correcte, que és la que ha dit algun oient.
Exactament.
La pregunta és, la cançó que sentirem ara, t'agrada?
Sí, sí, la veritat és que sí. Em sembla suggestiva, sí.
Sí,
sí. Sí, sí.
Guille, t'agrada?
A mi m'encanta, em torna boig aquesta cançó.
Sí. I a tu t'agrada, Jordi Beltran?
Sí.
Sí?
Sí, home.
Perfecte, ens agrada a tots.
Home, excel·lent.
Endavant, Arnau Tordera, el secret de l'èxit de la cançó.
Aquí hi ha una pressió afegida, ara.
Sí, que avui és...
És ni més ni menys que Single Ladies. Doncs, en efecte, aquesta peça que es va publicar l'any 2008 i que es va fer popular no només per la seva contundència musical, sinó també per un vídeo d'aparent pocs recursos, però en canvi fet a través d'una capacitat de seduir a través del moviment, del joc de llums, etcètera, etcètera, que va també crear tot una, diguéssim, una litúrgia externa de la gent que intentava imitar i portar a terme aquest ball impossible només a l'abast de les tres deesses que el protagonitzaven.
Generalment amb molt poc èxit. També s'ha de dir, i amb la gent, vull dir, que intentava...
Sí, exactament. Estem parlant també d'una cosa difícil de portar a terme, no?, en aquest sentit.
Sense llums, vols dir, eh? Sense aquelles llums.
Sí, també, exacte. Diguéssim que l'únic atribut destacable era el llumínic, en efecte. Bé, doncs, com comentava, és una peça construïda sobretot i exclusivament a través de la veu humana i la percussió. En aquest sentit, diria que és una peça de les poques que prescindeix d'una cosa habitual en l'àmbit musical, que és l'harmonia. Què és l'harmonia? Doncs aquests, diguéssim, la conjunció de sons sonant al mateix temps, el que en diem comunament acords, no? És a dir, és una peça que prescindeix d'aquesta possibilitat. No hi ha guitarres, no hi ha piano, hi ha sintetitzador, però fent simplement algunes línies estrictament melòdiques i percussives. Per tant, diríem que és una peça que té aquests dos elements com elements fonamentals. No utilitza els recursos que tradicionalment la música popular contemporània ha utilitzat per construir les seves peces. Això ho fa, en certa manera, jo crec, per potenciar el missatge que vol aportar la peça, i és ni més ni menys que el de l'empoderament femení. En aquest cas tenim una demostració absoluta de la força de la dona en aquesta cançó. I està expressada a través d'aquests dos elements, la percussió i la veu humana. Ens centrarem ara primer en la contundència de la percussió, i això ho destaco sobretot perquè per mi aquí hi ha un simbolisme evident. La peça utilitza una base rítmica constant que no varia gens al llarg de la peça, diríem que és com un loop perpetu, i en certa manera això evoca aquesta fermesa, aquesta constància, aquesta solidesa del missatge que la veu ens anuncia. Tenim la sort que aquestes peces de gran èxit popular, doncs, a vegades apareixen publicades les pistes de la base, el backing track, que se'n diu, i en aquest cas és una d'aquestes peces. Escoltem estrictament la part de la percussió, que, com dic, és el 50%, entre cometes, de la peça. Aquest loop constant apareix al llarg de tota la cançó. D'inici a final no tenim altra cosa que aquesta base percutiva. Ni tan sols interpreta breaks, que són, diguéssim, moments en els quals la constància rítmica s'interromp per donar pas a altres moments musicals, sinó que tenim aquesta constància, aquesta reiteració. Aquí trobem les palmes, o claps, no sé, en català la terminologia no sé exactament des d'un punt de vista...
Portem
10 anys aquí, cada vegada cop que fem la secció, cada cop...
Cops de mans, potser, aplaudiments o palmades...
De fet, ho hem deixat de dir, i a mi m'encanten, però ho hem deixat de dir perquè...
És probable que en català no existeixi, això, hi ha coses que ens sorprendrien, hi ha terminologia en català que no la tenim. En tot cas, els assessors lingüístics...
També és cert que aquí es porta molt allò d'aplaudir en un compàs clàssic d'aquests de 4x4, que acostumem a aplaudir a l'1 i al 3, que és una cosa que fa com a ràbia
això
sempre.
Això és com l'essència europea en contraposició a l'americana, no?
Per tant, explica... Vull dir, té sentit que no hi hagi paraula per explicar això.
Exacte,
no,
exactament.
No se'n fa gaire bé.
Doncs aquí, precisament, no només no aplaudeix el 2 i el 4 o l'1 i el 3, sinó que aplaudeix a tots els temps del compàs. Per tant, diríem que aquesta palmada o cop de mà és l'element fonamental de la percussió. Hi ha un bombo, també, que ens emet un joc atractiu i petits detalls, diguéssim, de sintetitzador, com aquest so, escoltem. En aquest cas... està interpretant una cosa que després em centraré en ella, però bé, el que vull reforçar és aquesta idea d'una base rítmica constant, immòbil, d'una solidesa absoluta, que és, en definitiva, el subsol des d'on s'erigeix la cosa veritablement important d'aquesta peça, que és ni més ni menys que la interpretació vocal de Beyoncé. Acting up, drinking my cup, I can care less what you think. I need no permission, did I mention, don't pay him any attention. Aquí tenim precisament el contrari d'abans, és a dir, només la part coral de la peça, una veu, diguéssim, que és un riu de força imparable, energia pura, no hi ha treva d'inici a final de la peça, no dona possibilitat a l'oient de respirar en cap dels moments d'aquesta cançó, diguéssim, que és una demostració absoluta que, més que el missatge, en aquest cas, que ens explica la història, bé, en definitiva, la protagonista retreu al seu ex l'actitud que tenia i li fa veure que en aquest cas, si hi havia amor veritable, li havia d'haver regalat un anell i proposar-li matrimoni. Bé, això a nosaltres ens sona una mica anacrònic, però probablement el context americà té més sentit que aquí. En definitiva, és aquesta voluntat de reivindicar el poder, la força i la dependència d'una dona. Hi ha una cosa de la veu interessantíssima, que aquí Beyoncé el que fa és... harmonitzar la seva pròpia veu, és a dir, de la seva pròpia veu en surten altres dones, i això des del meu punt de vista té una visió poètica que jo he simbolitzat, no és forçosament la voluntat compositiva que hi ha d'haver darrere, però en tot cas això hi és i per tant té un sentit, i jo ho he llegit com el fet que quan una dona s'alça i es rebel·la contra les injustícies que l'oprimeixen també ho està fent en nom de moltes altres dones, i per això en aquest sentit comença la peça convocant aquestes single ladies en aquest lloc comú que és aquest empoderament col·lectiu. Finalment, un element que vull destacar per acabar abans de passar a fer la retransmissió de la peça és una cosa que em descol·loca moltíssim d'aquesta cançó, i és ni més ni menys que una cosa que jo l'he anomenat com un petit detall exòtic. Exòtic en els dos sentits que una cosa pot ser exòtica, en el sentit de remetre'ns en una cosa estrangera, és a dir, no pròpia del nostre àmbit, en aquest cas cultural, per tant, escoltarem una melodia d'uns intervals que ens remeten potser més a una música aràbica o hindú, entre cometes, moltes cometes, però això hi és a la peça, i també se'ns fa estrany per aparèixer en el context estètic de la qual forma part aquesta peça. Ho escoltem per entendre una mica més en definitiva, i al final això és molt il·lustratiu. I a la base, atenció amb el que sona per sota. És una cosa misteriosa, un exotisme. Això apareix a la peça com a contrast, com a element per donar una nova vitalitat a una part que es repeteix, però des del meu punt de vista és una genialitat absoluta. És a dir, veure una cosa d'aquesta peculiaritat aparèixer aquí amb el resultat que aconsegueix, a mi em deixa cor pres, la veritat.
És una cosa que es repeteix... Clar, això ve d'aquesta tradició de principis de finals dels 90, poder, principis del 2000, de l'R&B, del nou, del new R&B americà. Molta gent d'aquesta venia del hip-hop i, de fet, són produccions ultraminimalistes, o sigui, totes. O sigui, en aquest cas, evidentment, no hi ha aquesta cosa de l'harmonia i tal, i, de fet, juguen molt amb aquests contrapunts, o sigui, de cop apareix un detall que ho sembla tot perquè no hi ha res. O sigui, perquè, de fet, tota la peça és completament repetitiva, i això es repeteix molt en moltes produccions d'R&B des d'inicis de segle, i crec que és una cosa que que jo crec que realment està a la base de la música moderna, de la música popular moderna actual. Si sents moltes produccions de trap actual, per exemple, sí, és pràcticament això. Vull dir, és una producció ultra, ultra minimalista, amb algun un detall de cop, no?, que de cop dius, hosti, tota l'atenció està allà. És un exemple, això. I a part, una altra cosa és que no, aquesta gent no té prejudicis. Vull dir, molts venen del món del hip-hop i estan acostumats a patejar-se botigues de discos buscant qualsevol cosa, no? Vull dir, pots trobar productors d'aquests a una botiga de Tailàndia, no?, un soterrani, buscant coses per samplejar. I potser ve també, no?, d'aquí, no?, aquesta mena de no prejudici o de poca ortodoxia, diguem-ne.
I potser Beyoncé també pensant en les dones musulmanes va incloure això com a element. Beyoncé pot tenir...
Bé, en tot cas, la lectura és possible de fer-la, no? A mi sempre em fascina les cançons el fet que aquestes coses hi són, no? I si algú vol llegir-les des d'aquesta perspectiva, és possible fer-ho, i malgrat potser sigui en aquest cas anar més enllà del que seria propi del marc on es va concebre, és possible fer-ho. Al final és una peça cultural i la rebem com a tal, i té missatges, i aquests missatges els interpretem i els fem nostres. Bé, doncs dit això, anem a fer la retransmissió de la peça, fixant-nos especialment en això que...
Us aplaudiré fent, segons em diu en Pep Costa, a Mallorca, a los aplausos en diem mamballetes. M'encanta.
Mamballetes?
Sí, fem mamballetes. Això és fer mamballetes a Mallorca.
Però, és a dir, però això són aplaudiments quan acaba una actuació per celebrar-la?
Però tu veuràs que parleu.
Clar, o sigui, la cosa rítmica.
Sí, que sigui una pulsió rítmica, una intenció musical en el
palmes, les palmes. O sigui, aplaudiments palmoteo.
Claps.
És diferent.
Sí, és que el...
Claps és molt maco.
Clar, però...
De tota manera, mamballetes és deliciós, per tant, sí. En el català...
No, diguéssim... si ho fos, seria extraordinari, vull dir, ja la tindríem, però... Saps? Ho hem de saber. Hem de saber si és allò o no és allò.
Dos quarts de 12, vinga.
Comença ja directament amb aquesta part percutiva i la veu ja ens apareix des de l'inici. Aquí no hi ha introducció ni res. El que hi ha és una crida a aquestes single ladies col·lectives amb una veu absolutament explosiva, desbocada. Aquí ens exposa aquesta primera part que, com bé deia en Guille, té una vinculació directa amb el món del rap. No és pròpiament rapejat, però ja hi està molt a prop. No és una melodia lírica exposada. És un altre concepte. Aquí la part, diríem bé, en aquest cas, van apareixent aquestes veus de Beyoncé, aquestes veus que harmonitzen la seva pròpia veu. I atenció amb aquesta onomatopeia que per mi té un simbolisme absolut. Després ho anunciaré. Repetició de la part B i... motiu melòdic exòtic en el subsol. No és molt evident, però està allà donant algun missatge. Hi ha una altra reexposició d'aquesta. Mirem com responen les veus corals. I atenció a una altra part, bé, en aquest cas. Va creixent també, cada cop hi ha més veus contribuint a aquesta interpretació. I un altre cop, els O. És una onomatopeia graciosa, atractiva, que en definitiva, per mi, és poder i xuleria, és el que vol abocar. I atenció ara, la reproducció d'aquesta part B, amb un motiu exòtic al subsol. Recordem que la base rítmica no ha canviat en cap moment, ni tan sols hi ha un break de bateria, tot és una constant... I arribeu a l'única part contrastant veritablement d'aquesta peça. Aquí, amb una demostració vocal excepcional, amb una part més convencional, melòdicament, diria que en certa manera evoca aquesta nostàlgia de l'amor passat, però que veurem que ràpidament el dilueix en el no-res. Acaba la frase dient que s'anirà com un fantasma i realment evoca aquesta veu fantasmagòrica. Desapareix la percussió... I això per mi és un reafirmament, una confirmació d'aquesta voluntat de col·lectivitzar la lluita feminista, no? Després d'aquest moment d'impàs de debilitat, torna a abocar la col·lectivitat i demanar aquesta contribució col·lectiva per la causa. I es va enfocant cap al final de la peça. Aquí veurem una condensació d'aquesta segona part amb el motiu exòtic constantment. I els oos, atenció, perquè s'arriba a la part final i tindran un simbolisme per mi importantíssim. La cançó acaba precisament amb aquest o, sense missatge de lletra concreta. Per què? Doncs perquè per mi el valor real d'aquesta peça és l'actitud, més que el missatge. El missatge, diguéssim, és en aquesta actitud, en aquesta manera d'entendre la música, en aquesta manera d'evocar la força feminista i de demostrar que són capaces de tot.
Patapam.
És que és una cançó que em sembla tan meravellosament desendreçada, com oient que no en tinc ni punyetera idea de música més que d'escoltar-la. Però una cançó que de cop i volta canvia la veu, de cop i volta canvia la música, se'n va cap un cantó la música, després cap un altre, després torna una cançó que sembla la cançó de l'Enfadós, després torna...
Hi ha diverses cançons en aquesta cançó mateixa.
Correcte,
és feta de parts diferents.
Pedaços, no?, una mica.
Exactament, per això dic que, des del meu punt de vista, el valor real, des d'un punt de vista artístic, d'allò que comunica, és sobretot aquesta actitud, aquesta voluntat, diguéssim, de fermesa, de força, de poder.
És que hi ha un aspecte que no hem tocat, que és l'aspecte tribal que té la cançó. És a dir, doncs, realment podria ser una tribu africana fent una nit de festa.
Sempre que s'incorpora la veu i la percussió com a elements fonamentals, s'aboca realment aquesta qüestió pura, diguéssim, d'essència tribal, entre cometes.
Sí. L'estava buscant aquí, perquè... venia al cap aquí al Spotify, vull dir, perquè clar, ara no li demanem al Nieto això, pobre, perquè...
Bueno, això... Nieto, escolta,
recorda molt, hi ha una cançó que és The Clapping Song, és una mica això, accelerat, diguem-ne, un 30%, i l'estava buscant, però clar, ara, com que és tan lenta, potser no, però la cançó...
Exacte, és el concepte, és exactament el mateix concepte musical.
I és això?
És una cançó... és The Clapping Song, se n'han fet milions de versions. De fet, hi havia versions en castellà, segur que n'hi havia... Mira, això ho sabria el Dalmau.
Sí.
En castellà segur que n'hi havia... Català tinc dubtes, però se'n van fer moltes i aquesta diria que és l'original, de Shirley Ellis. Però és aquesta cosa... És que m'ha recordat el tema de les... No, de les... Com es deien?
De les...
Mamballetes o alguna cosa així.
El Pere Vall diu que segons la web de RAC1 català el correcte és dir fer palmes.
Palmes, home, doncs fantàstic.
Ai, doncs
no m'agrada. Un cop hem descobert aquesta terminologia...
Bueno, Annika Norlin, Jens Lekman, The Lakesiders, Hers, Boyo...
Home, dit així, no sé si es quedarà gaire gent.
Bueno, d'aquí uns moments, Guillem Ilkiwi, en tosta aquesta claca.